Onda Cero, al costat de les empreses catalanes.
El meu negoci ha estat la meva vida, però ara s'acosta l'hora de jubilar-me i no sé què fer. Els meus fills no se'n volen fer càrrec.
Reempresa és un servei públic que t'ajudarà a buscar-ne un comprador, garantint la transparència i la confidencialitat. T'acompanyarà en tot el procés de negociació des d'una posició neutral i tot de forma gratuïta.
Gràcies a Reempresa he trobat qui continuï amb el meu negoci.
Informa-te'n. Entra a reempresa.org. Generalitat de Catalunya.
A la brúixola. És hora de berenar.
Avui volem berenar amb una persona que segurament de projectes innovadors a l'hora de fer berenars, o com a mínim de fer pastisseria, n'haurà analitzat alguns. És un home que es dedica a això, a analitzar en el camp de la innovació i la tecnologia aquests emprenedors que tenim a, a casa nostra i també que venen de fora. Ell és conferenciant, és autor, és professor, ho té tot. Es diu Fran Joan, però és Joan. Senyor Joan, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ens presenta un llibre que arriba amb la col·laboració del professor Jai Rao i que es diu Autenticitat. I la pregunta que té en portada, jo li trasllado ja a vostè. ¿Por qué unos líderes faciliten la lectura de la innovación y otros la limitan? ¿Tenim líders d'aquests a Espanya?
Tenim líders de tots els colors, com a tot arreu, sí. Uns líders autèntics són aquells que són coherents entre el que pensen, diuen, fan i senten. Perceiveixen, no? I llavors això és un rara avis, aquesta coherència, no es pot ser autèntic tot, en tot moment. Lo normal és que posem cara de pòquer i juguem a faroles.
Mm. Aquest relat que fa en Fran Joan facilita la lectura d'aquests líders que tenim al nostre país, l'anàlisi d'aquesta classe política també que tenim a casa nostra i classe empresarial, m'imagino. És una classe política i empresarial que té visió de futur, d'innovació?
Sí, sense dubtes tenim moltíssim talent tot arreu, en la política, en l'empresa, en la universitat, en el món públic. El tema és el propòsit, clarament no està definit. I el propòsit és el primer, que és el per a què. Per a què volem fer, per a què movem, per a què treballem, per a què volem innovar. Això no està clarament definit i lo normal. I això és un exercici molt, molt simple, però que té que fer. Que es té que fer.
Espanya en què destacaria en assumptes d'innovació que no tinguin altres països d'Europa, per exemple?
Bueno, els espanyols som, jo sóc internacional, he viscut en països i viatjo molt i estic tot arreu i som, jo crec, punteros en la creativitat. Tenim una capacitat creativa impressionant. Sapiguem trobar sempre el camí més creatiu, més... I això és, tenim un dit i tot, que és echa la regla, echa la trampa, no? Bueno, jo diria echa la regla, echa la creativitat,
això
la innovació.
Això es pot aplicar en tants àmbits de la política, per exemple, que la política fa les lleis, llavors també hi posa la trampa, les lleis que puguin fer ells mateixos, que fan les lleis, a vegades dic, eh? Espanya té molt talent en la creativitat. Què tenim coixa a la taula d'Espanya? Quina pota està coixa?
Bueno, tenim una pota que és la posar en pràctica aquesta creativitat i és, tenim, en la nostra cultura està molt arraigat el concepte d'error, no? I lo tenim molt penalitzat. Més, de fet, no tenim por a l'error, tenim por a les conseqüències de l'error. I això és el que hauríem de treballar, estimular que la gent provi, que no passa res si proves amb mesura.
De fet, això és el que diu aquest llibre, diu ser auténtico nos genera una sensación de bienestar personal que, además, estimula a los demás. No se puede estimular el verdadero compromiso y el talento si no somos auténticos con nosotros mismos. No podemos estimular una cultura de la innovación sin autenticidad. Y hoy, cuando el cambio es cada vez más rápido y la innovación cada vez más destacada y necesaria, es crucial ser auténtico. Això de l'autenticitat és, vaja, és un tret molt important i molt destacat en els últims temps en els projectes empresarials, sobretot de els petits projectes, les start-ups, les micropymes, diners que comencen al nostre país, que estan liderades per gent molt jove i que acaben sent un èxit, perquè són no només el projecte és autèntic, sinó el que l'encapçala també és més autèntic encara.
Sí, de fet és una molt, molt bona reflexió. De fet, és si el projecte és autèntic, perquè la gent que lo lidera és autèntic, llavors irradien autenticitat. Tothom ens hem trobat amb gent que no sabem per què, però té com això de carisma, no? Mm. Això és. Són coherents amb si mateixos.
Fixi's, un home de l'Hospitalet de Llobregat, ho vaig descobrir jo quan vam anar a fer l'especial de Sant Jordi d'aquest any allà a l'Hospitalet de Llobregat, buscant personatges històrics o significatius de la ciutat. Jo no sabia que el creador, el fundador de Wallapop és de l'Hospitalet de Llobregat, i és una empresa que sorgeix d'aquí, que és una empresa que no existia fins al moment.
Sí, 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 el talent lo tenim. Nos falta aquesta bravura de dir per què no provar-lo, no? I no passa res si tropeces i caus, no? Mm. El tema és en la innovació, 3 de cada 4 intentos que facis no sortiran com tu vols, però donaran un resultat, el que sigui. I això és el que ens dona por, que tenim cura de fer alguna acció que no doni un resultat que és el previsible, no? La innovació justament està en la màgia de provar i descobrir.
Vostè parla de lideratge en aquest llibre, de fet parla d'aquests líders que faciliten la cultura de la innovació i els que la limiten. Tenim bons líders empresarials en el nostre país?
Sí, tenim molts i molt destacables, tant en el món de les startups com de les no startups, com de les grosses.
Hi ha consells d'administració que només tenen homes.
Això és una altra variant, no? La heterogeneïtat estimula la innovació.
I podria haver líders i lideresses, ja n'hi ha alguna.
Sí. De fet, la heterogeneïtat és molt, molt important, eh? L'heterogeneïtat en tots els sentits, del gènere, de l'educació, de l'edat, de tot. De fet, les startups amb més èxits solen tenir gent madura al voltant.
Quines són, d'aquestes startups que es fan a casa nostra, quina és aquella ara que vostè està analitzant i diu... Això serà una bomba. No la marca, però vaja, l'essència del projecte.
L'essència del projecte és una empresa que fa un Google intern dintre de casa, de les organitzacions. Google és un magnífic cercador d'informació, però les organitzacions s'obliden moltes vegades que tenen una brutalitat d'informació i de coneixement a dintre de l'organització. I és una startup que està treballant molt intensament i treballant amb molt grosses, companyies molt grosses, perquè aquest coneixement tàcit que tenim les persones a dintre del cap es converteix en explícit.
A Barcelona hi ha un esdeveniment que es fa en paral·lel al Mobile World Congress, que és el 4 Years From Now, que és un esdeveniment per a startups precisament de l'àmbit tecnològic, i a mi m'agrada molt aquest títol perquè quan me'l van explicar el vaig entendre. Em van dir, és que un projecte empresarial comença ara i acabarà d'aquí 4 anys, és a dir, de 4 Years From Now, per això es titula així. 4 anys són necessaris perquè un projecte tiri endavant?
Bueno, 4 anys no és un interruptor, no són en 4 anys o funciona o no funciona. En aquests 4 anys són molts dies que estan a dintre d'aquests 4 anys i el que passa a dintre és que pas a pas es va consolidant. 4 anys és una referència de que o està consolidat o millor que es tanqui i pensin en una altra cosa.
Hi ha startups a Espanya que tenen molt d'èxit, que s'exporten arreu del món. Som un bon hub empresarial per aquest tipus de projecte? Ja no només d'empresarials, sinó projectes de país.
Sí. Espanya, tenim, el territori estatal, tenim ubicacions privilegiades. I, per exemple, Barcelona té tots els ingredients per ser un magnífic atractor de talent. Mira, en els Estats Units tenen una frase, que allí fan frases i estadístiques de tot, que diuen que la tolerància atrau el talent i el talent genera les tendències. Barcelona té un clima, un entorn brutalment atractiu. Si generem tolerància, si generem amplitud de mires per a acceptar a tothom, llavors ho tenim tot guanyat. I això està passant ja, eh?
Sí, en alguns dies més que en altres en aquesta ciutat, que a vegades les veu de tots colors, també per la incidència que hi fan els polítics en una ciutat que té un potencial que va més enllà del polític, sí. I que a vegades des de l'àmbit polític, doncs, aquesta i qualsevol ciutat es mou de manera diferent. Sí. Barcelona o Madrid?
Per què?
No és una pregunta de pare o mare, eh? Em refereixo per aquest tipus de creixement empresarial, ho dic perquè una és la capital de Catalunya, que hi som nosaltres i que ens interessa, i Madrid és la capital de l'Estat.
Fa uns anys era Barcelona, ara mateix jo diria que és Madrid.
ara la innovació s'han anat a les startups, bueno, i els projectes...
N'hi ha tres moments en una startup, que és el moment de la idea, el moment de llançar-lo i de testar-lo en el mercat, i el tercer és el de creixement. Per la idea i per arrencar, Barcelona és un bon lloc. Per créixer és millor Madrid.
Doncs això que, ens acaba de dir en Ferran Joan és una reflexió molt interessant per si algun polític ens està escoltant dels que governen la cosa pública i l'economia de Catalunya, doncs que sàpiguen això, que les startups ja prefereixen una mica més Madrid que no pas Barcelona, que no dic aquí no se'n creïn i no es generin aquests projectes que acaben creixent i desenvolupant-se allà. Qui hauria de tenir aquest llibre, comprar-lo, vaja, Autenticidad, Fran Chuan, per què uns líderes faciliten la cultura de la innovació i altres la limiten? És un llibre d'autoajuda per aquell que vol emprendre?
Sí, és un llibre d'autoajuda per qualsevol persona, perquè l'autenticitat no és un tema solament empresarial, sinó neix de la persona i després impacten al voltant. No podem oblidar que tothom són líderes. Líderes familiars, líderes del veïnat, líderes...
De casa teva i de tu mateix.
Però no, un líder té una característica, i és que algú le segueix. Si no et segueix ningú, no eres líder. Eres un llanero solitari. Llavors, aquest llibre és un llibre d'autoajuda per qualsevol persona, i si estàs en el món empresarial, vols estimular algun canvi, comença per ser tu autèntic.
A Espanya, els empresaris estan aplegats en grans organitzacions empresarials, les que més coneixem, la COE, per exemple, estan liderades per persones que pensen bé en el futur de les empreses del nostre país i dels treballadors d'aquestes empreses.
Les organitzacions no deixen de ser acumuladors, no? Que per generar masses crítiques que tinguin una influència més enllà d'una corporació. Ara mateix en Espanya tenim organitzacions empresarials molt sòlides i molt potents, però també tenim moltes altres associacions que també estimulen molt bé, i lo tenim molt ben fragmentat, perquè tenim associacions per grans empreses i per petites empreses, que no podem oblidar que el teixit empresarial és petita.
Les pimes, sí, sí.
I aquestes petites són les que tenen que innovar més, perquè no podem oblidar que qualsevol empresa de referència en el món de la innovació, Google, etc., en un moment donat van ser dos persones. Va ser pime.
Sí, sí.
La diferència és el pensament de creixement que té una pime i les autolimitacions que es fa una persona dient, no, jo no puc créixer, jo no sóc Google. Bueno, Google va ser un dia, dos.
Ens quedem amb això, que les pimes, jo sempre ho defenso quan hem parlat molt de la crisi econòmica en aquest país i s'ha parlat molt de com han sortit les empreses de la crisi. Sí, les empreses han sortit de la crisi, però el timó de la sortida de la crisi, el petit i mitjà empresari que se les ha vist magres per tirar endavant la seva empresa, que el gran empresari ho ha tingut magre, però menys que aquell petit i mitjà que s'ha hagut d'esforçar una mica més i que s'ha hagut d'esforçar en això que deia en Fran Chuan, que és la autenticitat i la innovació. S'ha hagut de reinventar a davant de l'empresa gran que li ha anat menjant terreny. Fran Chuan, gràcies per venir a l'estudi, per parlar-nos de coses autèntiques, que a l'hora de fer projectes, i molta sort amb aquest llibre, que potser s'ha de comprar algun líder empresarial, algun polític o algun empresari d'aquest país per entendre com és el futur de la innovació i la tecnologia i les empreses d'aquest tipus a casa nostra i al món.
Moltíssimes gràcies, i us desitjo tot el millor i a la vostra disposició.
Aquí som innovadors i tots tenim, en la seva mesura, molt de talent en aquesta brúixola que ja passa l'Equador i que segueix preguntant per animals molt lletjos.
La brúixola, 90 minuts d'entreteniment i informació.